soroll queda enrere mentre oblidem els batecs accelerats d'una ciutat d'obsessions. L'aire s'asserena i comencem a sentir respiracions veritables. Baixem les escales fins a arribar a un estudi on els reflexos dels vidres donen pas a noves ombres i altres llums. Cada pregunta obre la possibilitat d'una conversa. L'entrevista és l'arquitectura d'una intimitat. Interior Maconda, amb Albert Lladó.
Joan Fontcuberta fa més de 4 dècades que treballa en el camp de la fotografia com a artista, a més de desplegar una intensa activitat com a docent, crític, comissari d'exposicions i historiador. És autor de més d'una dotzena de llibres d'història i d'assaig sobre la fotografia: El beso de Judas, La càmera de Pandora, La fúria de les imágenes i, més recentment, Imatges latents o Desbordar el espejo, la fotografia de l'alquímia a l'algoritmo. Ha estat professor, entre altres centres, a la Universitat Pompeu Fabra i a Harvard. I ha estat guardonat amb el Premi Internacional Hasselblad en reconeixement a tota la seva trajectòria. Moltes de les seves exposicions són recordades per la seva capacitat per mirar d'una manera crítica i poètica alhora idees com la versemblança i la memòria. Si, com ens diu en l'últim assaig, tota fotografia és una transgressió de la llum, les seves preguntes, els seus jocs de disfresses i de sospites són una invitació a llegir les imatges des d'una mirada lúcida. Aquesta mirada lúcida de Joan Fontcuberta neix, de fet, quan és encara un nen. Té uns 10 anys i el fascinen les historietes gràfiques i els còmics de guerra. Col·lecciona amb especial entusiasme la sèrie Hazañas Bélicas, creada per Pochcar, i que cada setmana compra al quiosc. Però amb això no és suficient. Necessiten els diumenges al Mercat de Sant Antoni per comprar, també, revistes il·lustrades de la Segona Guerra Mundial. No sap per quin motiu, però té la necessitat de verificar que aquells relats de ficció poden ser ubicats en un marc històric autèntic, verificable. Llavors, reorganitza les imatges, creant una nova narració i fins i tot les intervé en peus de foto que ell mateix redacta. Ha nascut un lector de fotografies. Algú que des del lloc i des de la intervenció artística no deixa mai de preguntar-se què hi ha de veritat i què de ficció en allò que veiem, en allò que produïm i fins i tot en allò que ens dona sentit com a éssers humans. Benvingut, Joan.
Hola.
Si vols, comencem per aquí, no? Aquest nen que, d'alguna manera, amb aquelles hazañas bèl·liques hi troba un entusiasme, però no hi ha prou. Cal veure que aquesta ficció està ubicada en una possible realitat, no? No sé com és aquest nen col·leccionista ja, molt petit, com deia, no? Amb 10 anys.
Tots, quan hem sigut infants, hem llegit TVOs, almenys la meva generació. I la finalitat inicial és l'entreteniment, passar una bona estona, viure aquelles aventures, no? Ficar-se dintre d'aquells personatges i tots aquells perills que arribaven a solventar. Jo, com molts nanos d'aquella època, doncs, llegia uns TVOs que es deien el Capitán Trueno, el Jabato, però les que m'agradaven més eren hazañas bèl·liques, com has dit, no? Que eren normalment episodis de la Segona Guerra Mundial o de la Guerra de Corea, on els aliats s'enfrontaven als alemanys i normalment en aquest cas els alemanys eren els dolents, però en canvi quan els alemanys s'enfrontaven als russos, els alemanys eren els bons i els russos eren els dolents. Evidentment, a la Guerra de Corea els americans eren els bons i els coreans, els xinesos, eren els dolents. Aleshores, a mi aquest tipus de relat el vivia, m'agradava, però, com has dit, volia, no sé, vaig tenir com unes ganes de saber-ne més, no? D'estudiar una mica la història. O sigui, hi havia nanos que els agradava el futbol i m'agradava, doncs, llegir sobre els esdeveniments, per què s'havia produït aquella guerra, quina havia estat la seva evolució, etc. No? I això, doncs, em portava primer a documentar-me amb llibres. Vaig començar a demanar als meus pares que pels, no sé, pels reis, pels sants, etcètera, em regalessin llibres sobre la història de la Segona Guerra Mundial, sobre alguns episodis de la Segona Guerra Mundial. I aleshores vaig començar a convertir-me en un cert expert. O sigui, em sabia els noms dels generals, els models de tancs, d'avions, de creuers, etcètera, no? I recordo que a l'escola hi havia altres nanos que també tenien una certa falera per tota aquesta història bel·licista, no? La cosa de la guerra, dels militars, etc. I el pas següent va ser, efectivament, anar a buscar documentació gràfica de l'època. Hi havia una revista alemanya que es deia Adler, una altra que es deia Stern, una altra de propaganda americana que es deia Liberty, que se'n podien trobar exemplars al mercat de Sant Antoni. Aleshores jo els comprava, retallava les fotografies, feia àlbums i després recomposava les meves pròpies històries. Inclús alguns d'aquests àlbums, que després els enquadernava com si fossin llibres, encara els conservo, i tenen la pàtina del temps que ha passat que em resulten com molt entranyables, perquè són com aquest document quasi arqueològic d'un primer interès per la imatge, no? O sigui, la imatge, la historieta, el dibuixant i el guionista tenien plena llibertat per fabular i inventar-se personatges o la resolució d'un determinat conflicte, etc. Però, en canvi, els llibres d'història eren faves comptades. Les fotografies de les revistes aquelles responien, suposadament, a fets autèntics, no? Aleshores, aquesta dualitat entre la ficció del còmic, no?, de la historieta gràfica, i la suposada documentació testimonial històrica, comprovable, no?, acreditada, de les fotografies, no sé, va semblar que aquí es produïa com una confrontació interessant, i aleshores doncs, a mi em va agradar dedicar-me a treballar sobre això, però al principi d'una manera bastant lúdica, no? O sigui, no hi havia cap historiador precoç o cap, no, era senzillament perquè, repeteixo, així com altres nanos els agradava llegir el Tintín, doncs jo veia que aquí era un tipus de història, de narrativa que m'agradava.
Sí, aquí a Interior Maconda, que intentem fer aquesta ficció, no?, de narrar la trajectòria vital i professional d'algú en una hora i a través del diàleg, dic que és una ficció perquè en una hora no es pot fer, però sí que intentem començar sempre amb una escena fundacional, no?, que evidentment en aquell moment no pren sentit perquè un s'apropa a un còmic perquè li agrada el còmic, però al llarg de la trajectòria se n'adona que aquí hi ha molt del que vindrà després, no? A mi m'interessava molt d'aquesta història, no?, d'aquesta barreja entre el còmic de ficció i el document més històric, a la intervenció que hi fas ja de molt petit amb les notes a peu, no?, els peus de les fotografies, perquè en treballs molt, molt recents, com a Evidències, no? Evidències és un projecte que fas a la Pompeu, que poses tres fotografies de diaris mexicans de successos i convides al públic a que posin els seus propis peus de foto, i en algun moment aquests peus de foto van ocupant la pròpia fotografia i dius que la imatge original desapareix davant dels embats de la interpretació. Hi havia quelcom d'això amb el que estava fent Joan Fontcuberta nen, no?, el que després farà el Joan Fontcuberta artista amb Evidències, no? Aquesta reinterpretació a través del peu de foto ha marcat també, d'alguna manera, alguns dels teus projectes, com ara deia Evidències, no?
Sí, això ja ens porta a parlar de qüestions així una mica més reflexives i teòriques. El Roland Barthes deia que tota fotografia està a l'espera d'un text. És a dir, tota imatge, tota fotografia és ambigua, és equívoca, pot dir moltes coses, eh? Aleshores, necessita un context, normalment textual, que l'ancora amb un significat precís, no? L'experiment de la Facultat de Comunicació de la Pompeu Fabra ho demostrava clarament. Consistia en agafar unes imatges obtingudes d'arxius policials o de revistes de sang i fetge, en aquest cas Magicà, perquè va ser un arxiu que va caure a les meves mans, on aquelles imatges podien dir qualsevol cosa. Aleshores, es tractava de que tothom que volgués s'hi projectava i donava una determinada interpretació, no? Aleshores, això amb el fotoperiodisme passa, i jo me'n vaig començar a donar compte d'una manera també així una mica precoç i ingènua encara amb aquestes revistes de propaganda. Primer, perquè això no eren unes revistes d'informació general que es consideraven objectives, sinó que decididament estaven editades per formatejar una certa opinió pública de cara a un dels bàndols, no? És a dir, ja d'entrada hi havia, si volem, una agenda política darrere de l'utilització de les imatges, no? Aleshores, això també em feia pensar com les imatges normalment sempre estan al servei d'una causa. I aleshores l'important és la valoració que fem d'aquesta causa. O sigui, no les imatges. Les imatges, en el fons, són inerts. Poden servir, repeteixo, per qualsevol cosa. Aleshores, jo, per exemple, ho provava. O sigui, jo agafava una fotografia d'un general, posava tal, i feia uns comentaris, però eren uns comentaris absolutament subjectius. Aquella fotografia en mans d'un altre periodista o d'un historiador, segurament el peu de foto també hagués estat diferent, no? I això també em va portar a interessar-me per aquesta relació entre la imatge i el text, no? Que són dues formes de comunicació que utilitzem sense que es ve a donar-nos en compte i que composen el nostre pont amb els altres, no? És a dir, no ens en donem compte, però de petits anem aprenent a utilitzar les paraules i això després ens serveix per quasi bé tot. I ara, amb la fotografia, està passant alguna cosa mateix. Per mi, la diferència que hi ha amb la situació actual, amb la de fa, per exemple, dos segles, és que al començament la fotografia era una escriptura, en deien, una escriptura de la llum, una escriptura, però que era domini, competència d'uns especialistes, d'uns experts, d'uns professionals, d'algú que sabia fer funcionar una tècnica que en alguns casos era complexa. I en canvi ha passat de ser una escriptura a ser un llenguatge. Un llenguatge que tots utilitzem amb els nostres mòbils, amb les fotografies digitals, quasi bé sense haver d'aprendre res. O sigui, per un procés de prova i error, tu fas una foto, si no t'agrada la llences i tornes a repetir fins que el resultat et complau. I aquesta fotografia és tan assequible, la tenim tan imbricada en la nostra manera de funcionar socialment, que l'utilitzem també com un sistema de comunicació molt espontani, no? O sigui, jo faig fotografies amb el mòbil de coses que me'n vull recordar. Per exemple, a la pandèmia, doncs els restaurants et feien fotografiar el menú i tu t'havies de mirar la carta a través de la foto que havies de fer. O per exemple, tu estàs esperant una persona en un restaurant i s'endarrereix, fas una foto de la cadira buida i l'envies. Què vol dir? Que, ei, tio, t'estic esperant, no? Estàs arribant tard. Són fotografies que arriben al destinatari, apliquen un determinat missatge i s'esborren. O sigui, ja han complert la seva missió. És com les paraules. Diem les paraules, però un cop han arribat al nostre interlocutor, s'esfumen en l'aire. No cal conservar-les. I aquestes fotografies tampoc cal conservar-les perquè són elements de llenguatge. Aleshores, això per mi és una situació molt novedosa, per no dir revolucionària, perquè significa que hem integrat l'imatge en els nostres hàbits de comunicació absolutament quotidians i els hem interioritzat i ja formen part de la nostra forma de ser en el món. No?
Sí, després parlarem d'aquest viatge, no? De la fotografia com a escriptura, la fotografia com a llenguatge, però continuem un moment en els anys de formació. Abans he citat a Roland Barthes, un dels grans teòrics de la fotografia. Hi ha una gran teòrica que és Susan Sontag, que contra la interpretació. Hi ha una frase molt coneguda al final del text que diu que en comptes d'una hermenèutica necessitem una eròtica de l'art, no? I nosaltres li podríem preguntar a Susan Sontag si l'hermenèutica no pot ser en si mateixa una eròtica, no? Que és una pregunta que jo crec que travessa d'alguna forma alguns dels teus treballs. A la pròpia hermenèutica hi ha un desig. Però la pregunta que volia fer és sobre el naixement del desig, perquè hem parlat d'aquestes col·leccions, no?, que feies de molt petit, però hi ha un moment clau, hi ha una altra escena clau, que és quan estàs estudiant el batxillerat artístic, tens un professor, i doncs entrem un moment a un lloc que veureu tots els alumnes una cosa màgica, no? Aquí neix l'alquímia. Què va passar aquell dia? Què vas descobrir aquell dia a l'institut?
Sí, a veure, jo no era un batxillerat artístic. En aquella època era el batxillerat normal, que quan arribaves a cinquè de batxillerat havies d'optar per ciències o lletres. Recordo que, no sé si a quart o cinquè de batxillerat, tenia un professor d'història de l'art i de la literatura, que era un poeta conegut, que ha publicat molt, el Francesc Garriga, que, a més, era un gran aficionat ell mateix a la fotografia, no? I aleshores va muntar un laboratori a l'escola amb els seus, amb la seva ampliadora, amb les seves cubetes, és a dir, el seu laboratori el va instal·lar en unes dependències del mateix edifici del col·legi perquè els estudiants el poguessin fer servir. De manera que quan fèiem excursions culturals, anàvem a visitar el monestir de Sant Miquel de Cuixà o el castell de Cardona, no sé què, i ell ens demanava com a deures, no? Com a deures escolars, que féssim un treball, també afegia que, a més de la redacció sobre la història i els components arquitectònics i tot això, incluíssim fotografies fetes per nosaltres, no? Aleshores, això feia que, rotativament, els alumnes havíem de passar pel laboratori. O sigui, es convertia en una extraescolar que complementava altres assignatures, no? I jo recordo, i això va ser per mi una experiència marcant, no? Quasi podríem dir una epifànica, que la primera vegada que vaig entrar en un quarto fosc, amb aquelles llums vermelles, expliques això, però segurament les generacions actuals no saben què vull dir, perquè no han viscut mai una fotografia feta amb una càmera de rodets de pel·lícula. Ni saben que abans les imatges s'obtenien per uns processos químics una mica misteriosos i tal, no? Total, que jo entro en aquell quarto, hi havia uns companys que ja tenien més experiència que jo, fan una sèrie d'operacions, no sé què, agafen un paper blanc, el posen en una cubeta i amb un líquid i de sobte comença a sortir una imatge. Hòstia, això és màgic, és un miracle, no? I va ser instantani. Vaig dir, i jo vull fer això, jo em vull dedicar a això, no? Aleshores, així és com amb el tema de les fotografies històriques de la Segona Guerra Mundial com a documents, va ser com un interès per la gestió de l'imatge, per pensar sobre el seu significat i la seva funció i tal. En aquest cas era la
matèria,
el desig, sí, de tenir una experiència d'imatge, és a dir, de crear l'imatge, ja no de només llegir-la, sinó també escriure-la, també produir-la, no? Amb la qual cosa, les dues coses van complementar molt, no? Aleshores, com a anècdota, al cap dels anys, jo vaig heretar aquell laboratori fotogràfic, és a dir, vaig estar fent servir l'ampliadora i els estris que hi havia a l'escola i que aquest professor, amb el que després doncs, vaig tenir bastanta relació, ja extraescolar, perquè va quedar una relació d'amistat i de respecte i tal, doncs em va dir, tu em faràs més bona utilització d'això, no?
Tot seguit d'això, o pocs anys després, decidissis estudiar Ciències de la Informació.
Sí.
Et prometen que al tercer curs et podràs especialitzar en una branca de la carrera que encara no hi és, que és imatge. Hi havia imatge, periodisme i publicitat, però aquella especialització t'ho fas als anys i no arriba. Però aquesta pulsió per la relació sempre difícil, sempre complicada, entre periodisme, publicitat i imatge, no sé si ve d'aquests anys de formació, on tu veus totes les possibilitats del periodisme i de la publicitat, però també totes les trampes, no?
Sí. La meva família treballava en publicitat. El meu pare tenia una agència. Aleshores, a mi em fascinava molt, quan tenia festa a l'escola, o poder anar a mirar com els fotògrafs de l'agència treballaven, fotografiaven els bodegons de productes alimentícies o models per fer anuncis de cosmètica, etc. No? Aleshores, jo era un observador atent, amb molta curiositat i amb ganes d'aprendre. I, de fet, vaig ser bastant autodidacta precisament al costat de professionals de la publicitat, no? Aleshores, quan vaig començar la carrera, em vaig decidir fer, en aquells moments se'n deia Ciències de la Informació, que tenia tres branques, com has dit, publicitat, periodisme i imatge. Aleshores, eren tres branques comunes, és a dir, tots els estudiants estàvem junts i fèiem matèries així transversals, sociologia, semiòtica, lingüística, no sé, economia, etc. I llavors dos anys d'especialització, no? D'especialitat. Aleshores, jo vaig dir, a mi m'interessaria la imatge, que tindria una sortida professional cap a la fotografia, el fotoperiodisme, la publicitat, diguem, la fotografia publicitària, el cinema, cinema documental, cinema comercial, etc. No? Sí, jo volia fer imatge. Però quan em vaig matricular, aquesta branca encara no estava funcionant. Però em van dir, no pateixis, perquè quan arribis a quart, que ja et tocarà, d'aquí 4 anys segur que funciona. No? Total, que vaig arribar a quart, la branca, ni flowers, no funcionava. Total, que vaig dir, doncs mira, seguirem publicitat, perquè en aquell moment ja vaig començar a treballar a l'agència de familiar, no com a fotògraf, sinó com a copywriter, és a dir, com a redactor publicitari i com a creatiu. I aleshores vaig dir, mira, serà una cosa més paral·lela i més propera, i en tot cas, quan acabi la branca de publicitat, potser puc fer la d'imatge, no? Però van passar molts anys i la branca d'imatge no va arribar mai a funcionar. Total, que vaig estudiar això, no? Ciència de la informació, especialitat en publicitat, que em va dotar de tots uns components, uns backgrounds teòrics, de pensament, de continguts, que m'han anat molt bé, no? I jo crec que, en bona part, el meu treball s'ha beneficiat de poder disposar d'aquestes eines d'anàlisi. No? Pensem que estem a començaments dels anys 70. És el gran auge de l'estructuralisme, de la semiòtica, de l'Umberto Eco, etc. No? Encara estem de retruc dels moviments contraculturals de finals dels 60, no? La revolta, en fi, no? hi ha tot una paella ideològica de coses que passen que a mi m'estimulen molt, no? I, per una banda, hi han dos fets que també em resultarien bastant formatius, no? Les circumstàncies polítiques. Estem a les darreres alenades del franquisme, no? Hi ha el règim en crisi i, bueno, jo estic a la universitat i el que fas a la universitat és tenir un cert esprit de rebel·lia, de contestació, evidentment, en aquelles circumstàncies d'opressió política encara més, tot el que vas a manifestacions, més o menys tens afinitats amb grups polítics clandestins, vaig col·laborar amb uns del Sud, amb uns de la CNT, no sé què, fent fotografies per publicacions així fetes amb les màquines aquelles, les tal. Esclar, aquesta mirada d'universitari, de jove, que veu la situació, l'actualitat, la realitat, en primera persona, és a dir, anàvem a una manifestació allà que tallàvem a lo millor les Rambles o tal, i llavors, com això, no hi havia cap ressò en els mitjans de comunicació que estaven, evidentment, amordassats pel franquisme, no? O com, no sé, ho minimitzaven o ho tergiversaven, no? I aleshores em vaig donar compte que de la realitat viscuda a la seva traslació a mitjans de comunicació hi havia sempre un efecte d'interpretació, per no dir de manipulació, no? És a dir, que la manipulació era inherent a tota forma de comunicació i que el que ens havia d'interessar era el sentit ètic d'aquesta manipulació. O sigui, la comunicació implica manipulació, eh? Això per una banda. I per altra banda, la mateixa publicitat. És a dir, jo quan vaig llicenciar vaig treballar una mica en periodisme i en publicitat i en tots dos àmbits vaig aprendre els mecanismes de la seducció, com fer que el lector o l'espectador quedi fascinat, no? Com intentar convèncer, no? El teu interlocutor. Tots aquests mecanismes, en certa manera, de l'engany, no? I en un moment donat de crisi personal vaig dir, mira, doncs el que faré serà no posar la meva capacitat al servei justament de la publicitat i del periodisme tal com estan funcionant, sinó que tota l'experiència que he viscut i que he acumulat ara la fer servir per fer una pedagogia de tots aquests mecanismes de l'engany, no? I aleshores vaig començar un treball ja més més crític, perquè o sigui, la fotografia ja començava a practicar-la d'una forma una mica com aficionat. Em vaig fer soci de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Vaig fer uns cursos, no per correspondència, però a base d'unes enciclopèdies que hi havia en aquell moment, perquè, clar, no hi havia... la fotografia no era un ensenyament encara arreglat en aquell període. O sigui, no hi havia escoles, no hi havia programes universitaris. Havies de ser autodidacta o posar-te d'aprenent amb algun fotògraf professional, no? Aleshores, vaig voler, amb un període més de maduresa, utilitzar la fotografia com una eina política i pedagògica, no? Mostrar fins a quin punt la veritat, entre cometes, no és tant un objectiu, sinó el mateix procés de recerca, no? Ja, em sembla que era l'André Gide, que té una frase molt bonica, que diu: alabeu els que busquen la veritat, desconfieu dels que diuen que l'han trobat. És a dir, és això. És a dir, les veritats, en el fons, sempre són múltiples. La veritat és un concepte polièdric, no? I aleshores, en aquells moments, potser m'enrotllo molt.
No.
Als anys 70, la fotografia vivia l'esplendor del documentalisme, no? O sigui, la fotografia era el reportatge, la fotografia era Cartier-Bresson, era el document. Inclús des d'un vessant artístic, em sembla que va ser l'any 1973, la Documenta de Kassel es dedica al document com a tema, no? Aleshores, tot allò que s'apartés del document, o sigui, de la consideració de que la fotografia és una evidència, que és una transcripció literal de la realitat, eren com marginals, no? Excrescències de la veritable essència, de la veritable natura de la fotografia, que és ser un testimoni, no? Que ser un document, no? Aleshores, a mi em semblava que això era una trampa, i ho veia des de moltes perspectives. Primer, perquè 10 fotògrafs davant d'una mateixa realitat veuen coses diferents, per tant, on està l'objectiu? Totes aquestes 10 coses són tan veritat com una. I, aleshores, la veritat normalment era només l'opinió, una opinió hegemònica exercida des d'una certa autoritat, no? Aleshores, tot això em va començar a interessar molt i tal, no? Però això que ha estat potser el fil conductor del meu treball ho he anat implementant també amb altres aspectes com és la memòria, no? És a dir, efectivament, la fotografia i també amb qüestions, si anem a buscar, si fem una genealogia de l'origen del medi fotogràfic, doncs hi ha aquesta recerca de veritat, però també hi ha una recerca de memòria.
Ara anirem a la recerca de memòria perquè és important per a aquest diàleg de la fotografia amb la postfotografia, però el que hem vist en aquests primers anys, tant a l'institut com després a la universitat, és que contra l'hegemonia el que cal és un submarí, ser un submarí. I a vegades, escoltant algunes de les cançons que escoltàvem llavors o que escoltava en Joan, sentim aquesta necessitat de ser un submarí groc.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band as we live a life of ease.
memòria quan neix la fotografia és fonamental, Joan, però també la idea de veritat, em parlaves d'evidència, i la idea de matèria, que en parlàvem, no?, quan descobreixes aquesta alquímia de fotografia. Tot i així, tot i que sempre s'ha associat fotografia amb memòria, amb veritat i amb matèria, des dels inicis també té un component fantasmagòric. La fotografia a vegades s'ha associat amb aquest component d'allò fantasmagòric. Per què creus que és així? Per la relació que té molt aviat amb la mort, per exemple?
Hi ha diferents consideracions, no? I és un tema molt bonic. Ens porta realment a poètiques molt acolorides, no? A veure, en primer lloc, l'imatge sempre ha tingut un component de reemplaçament de la realitat, de substitut simbòlic de la realitat, no? És a dir, tu ets filòsof, em pots explicar molt millor tota la tradició platònica, el mite de la caverna, les ombres, etc. No? És a dir, nosaltres com a subjectes ens enfrontem a una natura, però que ens resulta inaccessible i només hi tenim forma de fer-la comprensible a través d'unes ombres, d'unes membranes intermitges, que serien les imatges. No? Aleshores, si aquestes imatges desapareixen, segurament l'accés a la realitat també ens queda vedat. Aleshores, quan apareix la fotografia, amplifica aquest sentiment, perquè així com el dibuix o la pintura són representacions aleatòries de la realitat fetes segons la interpretació i el talent d'un dibuixant o d'un pintor, a la fotografia aquesta mà, aquest component, diguem-ne, artesanal, desapareix i ens dona la sensació de que la imatge l'ha produït la mateixa emanació de l'objecte. No? És la llum reflectida per exemple, doncs, un got, el que produeix la imatge del got. Per tant, la unió, no? La imbricació de l'imatge amb l'objecte encara és molt més fort. Per tant, la fotografia moltes vegades l'entenem com una manifestació de l'absència d'un objecte, però que el fa present d'una manera simbòlica. No? Aleshores, això li dona una força, jo diria, màgica, misteriosa, totèmica, no? Perquè, en el fons, ve a ser com una promesa d'eternitat. Nosaltres podem desaparèixer, el nostre cos es corromp i doncs, s'esvaeix, però, en canvi, la nostra imatge quedarà allà, romandrà per sempre, no? Aleshores, això li ha donat a la fotografia aquesta dimensió una mica particular, que efectivament l'entronca amb els fantasmes, amb les fantasmagories i amb l'idea de la mort. No? La fotografia ve a ser una certesa de la teva pròpia finitud. No? O sigui, tu envelliràs, però la fotografia quedarà ensenyant un tall diguem-ne, històric, biogràfic del teu ser, no? Però això fa que hi hagi, una riquesa ahí, metafísica, poètica, que és el que jo crec que ha donat cos i ha fet que la fotografia sigui tan important entre nosaltres. No sé, suposo que potser ara ja no, però abans la gent portava a la cartera retrats de les persones que estimava. Ara ja amb el mòbil segurament aquests retrats ja hi són. I a la targeta SIM tenim acumulats no només les persones del nostre entorn, les persones que estimem, sinó quasi l'àlbum de família, que abans era com una cosa voluminosa, que quedava allà al repisar d'una estanteria o que s'ensenyava quan venien visites o que els membres de la família miraven per recordar aquelles celebracions o aquells viatges que havien fet i tal. No? Tot això ho portem al mòbil, però ho seguim portant, no? I ens sembla important i ens agrada mirar-ho i ens agrada guardar-ho, no? En la qual vol dir que hi ha com una afecció per aquestes imatges com a record. I aquest record ens remet al temps que passa i això, a la nostra pròpia finitud.
Aquesta tensió entre absència i presència, com bé dius, és constant avui també, no? Potser a la cartera no portem aquelles fotos, però si tu vols saber més d'una persona t'has de fixar quin fons de pantalla té el mòbil, per exemple, quina foto s'ha posat al perfil de WhatsApp, no? Té el nen, té el pare, això vol dir que el pare acaba de morir. Ens donen moltíssima informació. Tot i així, amb aquesta línia crítica de la concepció de fotografia com a evidència que has treballat durant molts anys, arribes a dir que tota fotografia és una ficció que es presenta com a veritable. La pregunta aquí és, doncs, com construïm certesa, perquè sí que podem viure la incertesa, però hi ha moments de certesa que necessitem, no? I dius que cal diferenciar, i la invitació és que diferenciem aquí una mica això, entrem en el matís, entre veritat, versemblança i creença, no? Quines són les diferències ontològiques i epistemològiques, no?, entre aquests tres conceptes?
A veure, ara ens embarcaríem en qüestions així de matisos filosòfics i jo m'ho miro més des del vessant pràctic del productor d'imatges, on aquestes preocupacions queden latents, queden com un rerefons que em permet treballar, no? Però com ja deia abans, per mi la veritat és com un efecte del que parla, no? És a dir, jo puc dir alguna cosa que s'acomoda o no a la realitat. És a dir, seria l'equiparació entre el discurs i l'objecte, no? La creença seria com l'opinió subjectiva personal, no acreditada, no refrendada d'una manera col·lectiva com a algú cert, no? I la versemblança seria l'apariència, l'estètica de lo veritable, no? En qualsevol cas, tots aquests conceptes pertanyen a un magma, no? Amb la seva antítesis, no? Amb la seva nèmesis, que seria l'engany, el frau, el fake, etc., no? Que són tots aquests components ètics, epistemològics, ontològics, etc., amb els que a mi m'agrada treballar amb l'imatge, és a dir, com l'imatge se les veu amb totes aquestes, qüestions, no? En el llibre, precisament aquest, el Imatges latents, doncs, en un moment donat intento descriure d'una manera sintètica, potser reduccionista, però com que a mi sempre m'ha propulsat bastant aquest aspecte pedagògic, és a dir, no només perquè he sigut professor molt temps durant la meva vida, sinó també perquè entenc que l'art ha de complir una funció didàctica, no? Doncs intento, sintetitzar donant quatre pinzellades sobre què podria més o menys diferenciar els matisos de cada un d'aquests conceptes.
Està molt ben sintetitzat i em parles de l'engany, del frau... I jo crec que respons a una pregunta que és molt difícil de respondre, però que és molt necessària a tots els que intentem fer pensament crític o periodisme crític o art crític, és igual, és com ser escèptics sense ser cínics, no? Com no caure en el cinisme, no? Com apostar per una mirada crítica sense passar-nos a la teoria de la conspiració permanent, no? Que el llindar tampoc és tan fàcil de tenir, no? I en aquest sentit et vull preguntar per una eina que tu utilitzes, i utilitzes molt bé des de fa molts anys, que és com funciona l'estratègia del fake, no? Versus les fake news. Tu has trobat en el fake una possibilitat que és un joc que estimula la sospita i la crítica al poder, i el que fa és fer-nos revisar els criteris de verificació, no? Però que no cau en el relativisme, no? Sí. Com travesses aquesta pregunta? I no sé si te la fas. Haig de seguir sent escèptic, haig de seguir alimentant la mirada crítica, però compta amb el cinisme, no? Que moltes vegades ha caigut, ho veiem claríssimament a les xarxes socials, com aquesta teoria de la conspiració constant també ens porta a una sospita que no és contrapoder, és una altra cosa, no?
A mi el que m'interessava al principi era subvertir la idea de que la fotografia necessàriament era un reflex de la realitat. És a dir, que la veritat era subjacent a la fotografia. Jo deia, no, la fotografia és una eina amb la que es poden dir totes les coses que vulguem. I aleshores, la veritat, en tot cas, és un atribut del que utilitza la fotografia, del que parla en fotografia. I aleshores això, en aquells moments, com deia, dels anys 70-80, en què, sobretot, la fotografia tenia un prestigi com a instrument de documentació, doncs no s'entenia, i inclús molts companys fotògrafs, documentals, fotoperiodistes, doncs s'enfadaven amb mi, no? Perquè, d'alguna manera, reduïa el llenguatge que estàvem fent a un llenguatge com podia haver estat el pictòric o el dibuixant. És a dir, jo deia, no, si el que jo vull és que la importància recaigui en el fotògraf, no en la càmera fotogràfica. O sigui, l'important és com utilitzem aquella càmera. No que aquella càmera ens condueix necessàriament a veritats. La veritat, en tot cas, és una facultat de la visió neutral, èticament responsable del fotògraf. No? Ara ens trobem amb una situació que potser ha capgirat això i el que preval és aquesta sensació de que tot és fake, de que tot és fals i de que no sabem què podem donar per cert. No? I la veritat és que jo tampoc tinc varetes màgiques. Jo l'únic que volia dir era que no ens havíem de refiar només de la fotografia o només d'un determinat recurs, que havíem de com creuar, comprovar les fonts, verificar, intentar tenir el màxim d'informació possible, perquè l'imatge sempre és enganyosa. L'imatge sempre és enganyosa, no? I aleshores, ara, amb el fake, doncs la gent, l'opinió pública, inclús des de sectors polítics i periodístics i tal, doncs hi ha molta alarma, no? I a mi em fa, per exemple, molta gràcia de que polítics i periodistes vulguin regular el tema de les fake news i tot això, quan, en el fons, fins ara han estat els principals inductors. És a dir, només heu de mirar els diaris. 5 diaris de Barcelona que parlen d'una mateixa notícia ens expliquen coses diferents, no? En funció de criteris, de perspectives ideològiques, d'interessos corporatius de les empreses editorials, etc. No? És a dir, com aquests senyors, que són els primers a manifestar la relativitat de la informació, ara són els que critiquen que des de les xarxes socials es creïn fake news. No? És a dir, que hi ha aquí una mica de contradicció si prèviament no hi ha un acte d'autocrítica per part d'aquests estaments. No? Però per mi el fake, que en fi, vol dir frau, vol dir engany, doncs pot convertir-se també en una estratègia d'activisme artístic, no? I inclús, com que en aquests moments es confon amb el fake enganyós, doncs hi ha hagut alguns intents terminològics d'anomenar-ho, doncs, veroficció o docuficció, és a dir, canviar-li el nom, no? Però fake és el que ha relat i consisteix en infiltrar unes ficcions que en primera instància són enteses com a informacions verídiques, però donant les pautes, donant les claus perquè el lector i l'espectador puguin donar-se'n compte, o sigui, puguin descobrir que allà i darrere hi havia un engany, una fabulació.
De,
no?
De fet, repeteixes que un fake que no es descobreix és un fake fallit.
Exactament.
No?
És a dir, si, per exemple, jo faig una història sobre un cosmonauta rus perdut a soviètic, perdut a l'espai, no sé què. No? I al principi doncs ja vas a veure una exposició, llegeixes un llibre, no sé què, ostres, quina passada, no sé què, tal. Inclús alguns diaris o algunes cadenes de televisió ho donen per autèntic, no sé què. Però si després el públic, per les raons que sigui, perquè hi ha, no sé, una mirada doncs, més de revisió crítica o de que parles amb algú i t'ho explica, no sé què, si allò queda com a verídic, doncs el meu paper com a pedagog de l'engany no funciona, no? És a dir, he fracassat, no? El que passa és que aquest fracàs tampoc s'ha de mesurar en la mateixa porta del museu de l'exposició o de la lectura del llibre. És a dir, per mi aquest tipus d'accions són com llavors o com som com vacunes que tu infiltres en l'organisme i aleshores aquestes vacunes generen uns anticossos, de manera que ens preparen per la possible infecció de veritables informacions falsificades. No? És a dir, que la tècnica o l'estratègia del fake és, per una banda, una estratègia de provocació contra els sistemes o els gèneres informatius habituals, però sempre mesurant molt bé les dades que es donen, introduint, a vegades, dades que l'espectador pot reconèixer com a falses i que això pot ser el detonant per entendre que tot plegat és un muntatge. No? I aleshores, per mi, aquesta actitud de descobriment, no? de revelació, és molt catàrtica.
No, i és una invitació a qui mira la imatge a que la miri com un detectiu, no? Recercant pistes. A vegades ho has fet a través d'una eina fonamental, també, a part de la teva feina, que és l'humor, a vegades a través del poder de la disfressa, no? Pensem en deconstruir Osama, a les expos d'animals inventats, ara deies, no?, el cosmonauta soviètic, el monjo ortodox, no?, que va ser molt comentada, també. Però per aterrar aquesta idea d'estratègia del fake, vull que ens parlis, tot i que sigui breument, d'una estratègia que va funcionar molt bé, que no era exactament a través de l'humor, i que va construir tot un imaginari que després va saber de desfer. Qui era realment Ximo Berenguer i com va néixer?
A vegades he pensat que el meu treball era com anar repetint el que podia ser una enciclopèdia, no? On anava passant revista a diferents disciplines, no? Aleshores he fet fakes sobre zoologia, sobre botànica, sobre astronomia, sobre antropologia, sobre arqueologia, etc. No? I m'agrada també no descuidar el propi àmbit, no? L'àmbit de l'art, l'àmbit de la fotografia. Aleshores, en aquest cas, Ximo Berenguer és la invenció d'un fotògraf que permet posar sobre la taula tots els mecanismes de construcció d'una firma artística, no? És a dir, un Picasso, un Dalí, un Miró, són marques. Arriba un moment en què, més enllà del valor artístic, expressiu, estètic de la seva obra, són ja quasi bé productes de màrqueting, no? que permet, doncs, muntar exposicions espectaculars, editar llibres, catàlegs, postals, pòsters, etc, etc, que va llogar un comerç important. No sé si heu anat recentment al Museu Dalí de Figueres, però allò és una màquina de turisme cultural brutal, no? Aleshores, en el cas de la fotografia, jo em vaig plantejar provar, fer una prova una mica així, com un joc, no? Com un repte, no? I a València, a l'IBAM, va tenir lloc una exposició sobre el fake artístic, i em van demanar que fes un taller. Aleshores vaig agafar 5 estudiants de la Universitat Politècnica de València, de Belles Arts, 5 estudiants de Història de l'Art, de la Universitat de València, i 5 artistes joves que em va proposar l'IBAM. No? I en aquest taller el tema era, avui en dia, amb internet, amb Google, amb Wikipedia i tot això, és més fàcil o és més difícil fer fakes? Perquè, esclar, tu ara, si vols comprovar qualsevol cosa, introdueixes a Google i en seguida tens una sèrie d'informacions que et permeten decidir si és fiable o no, no? I tots deien, no, ara no es pot fer perquè l'accés a la informació és molt més fàcil. I jo els vaig dir, doncs, a mi em sembla que és justament el contrari i proposo que ho provem. I és el contrari, perquè justament com que tenim aquesta sensació, aquesta confiança en què internet, Google, etc., ens donarà les dades, ens quedem amb les informacions, amb les primeres informacions que rebem. Per tant, us proposo el següent. Anem a crear un fotògraf inexistent valencià i el primer que haurem de fer és introduir dades seves falses a internet. De manera que quan algú busqui a Google o a Wikipedia, trobi que efectivament, és clar, va ser un procés llarg. Vam estar un mes i mig perquè, per exemple, perquè Wikipedia publiqui la biografia d'algú, primer aquest nom ha d'haver sortit en revistes acadèmiques. És a dir, que primer vam començar fent articles en revistes acadèmiques. Després vam tal. I aleshores vam aconseguir que Wikipedia en castellà, en català, en alemany, bueno, tota una sèrie de llengües, parlés de la figura de Ximo Berenguer. Ximo Berenguer era un fotògraf que homosexual, que havia nascut a prop de València, no sé què, que va ser una història fantàstica, que venia a Barcelona, que doncs, es va començar a especialitzar en documentar els moviments de contestataris de Barcelona, no sé què, tal, i tot un embolat, no? Però tot molt ben construït, o sigui, vam fer un acte de naixement fals, el carnet d'identitat, tot realment com si fóssim una agència d'intel·ligència que estava procurant identitat falsa amb un individu, no? I inclús, això és molt bo, un dels membres de l'equip, del comando, que en dèiem, tenia una germana que era monja de clausura. I aleshores la història era que el Ximo Berenguer va venir a Barcelona, tal qual, i es va dedicar doncs, a fer fotografies d'això, dels moviments de contestació política a Barcelona, va començar a fotografiar l'ambient aquest antifranquista, però també anava a fer fotografies dels festivals a Canet Rock, tal, i aleshores una vegada més fumava, tal, es drogava, i va morir molt jove, no? Deixant tot l'arxiu a la seva germana monja de clausura. De manera que si hi havia periodistes o gent que volia seguir el fil, tot era molt complicat perquè anaves a parar al monestir de clausura. I aleshores aquesta monja, que era molt catxonda, ja estava posada d'acord amb nosaltres.
Dins del comando, ja era. Sí. Formava part del comando.
Sense voler, però sí. Que donaria les pistes, o sigui, que confirmaria el tal, no? Però la qüestió és que en els anys 1973-74, dos amics de l'Institut del Teatre de Barcelona a mi em van proposar fer un llibre del Molino. Aleshores, durant dos anys vaig estar anant quasi bé cada nit al Molino a fer fotos. Al final, el llibre no es va fer, però jo tenia un arxiu fantàstic de fotografies d'aquella època, que em van quedar arraconades perquè era un tipus de treball d'il·lustració editorial que després no concordava gaire amb el que estava fent, no? I aleshores aquí vaig veure l'oportunitat de derivar tot aquell treball que jo havia fet, inclús amb còpies, amb paper antic, que ja estava una mica groc i que, per tant, era autèntic de l'any 73, 74, 75, com si hagués estat el treball recuperat d'aquest Ximo Berenguer, no? Total que vam començar a fer exposicions, es va fer una exposició a València, els crítics de València la van considerar, li van donar el premi de la millor exposició de l'any, a l'IBAM va comprar fotos del Ximo Berenguer, El País, l'Ara, La Vanguardia, El Mundo, tots els diaris, gran descobriment, un fotògraf del que no se'n sabia res, el seu arxiu apareix en un monestir de clausura, no sé què, una monja, tal, tota una història, es publica un llibre, saps? Perquè, bueno, tot és més complicat i tal, no? És un llibre que es diu A xupar del bote, perquè quan jo vaig fer les fotos del Molino, l'espectacle que hi havia era A xupar del bote. I aleshores a Chupar del Bote era una cançó que deia Chupar del Bote, Chupar del Bote, hasta que se agote, no sé què, i les noies anaven ballant i colles i tal, no? I aleshores hem fet un llibre on el meu nom no surt enlloc, com si fos un llibre fet d'aquella època, inclús amb uns textos que vaig redactar jo, però que els vaig redactar com si fos el Vázquez Montalbán, amb un nom inventat, perquè el Vázquez Montalbán tenia molts pseudònims, doncs em vaig inventar un pseudònim, no sé què, no? I el llibre va començar a circular. I la gent flipava, perquè, hòstia, tal, no sabíem aquesta, la bibliografia del Vázquez Montalbán, el tal, bueno, va haver-hi un embolat, no? Però, esclar, amb una cosa així, sempre hi ha, com es diu, filtracions, no? Que és el problema.
I que l'obra cada vegada era més cara comprar una fotografia del Ximo Berenguer.
Clar, perquè el bo del cas és que van portar obres del Ximo Berenguer a Arco, clar. Col·leccionistes internacionals, no sé què tal. I aleshores jo, esclar, deia, hòstia, que és fàcil inventar-se un geni, un tal, no? És a dir, i si jo, amb aquest grup d'estudiants, ho fem, què no faran? Les grans, jo què sé, els grans col·leccionistes, les cases de subhastes i no sé què, perquè en definitiva doncs és un fotògraf local, no sé què, però sí, imagina't, realment hem de considerar que aquestes cotitzacions i que tot això, és a dir, que tot això en el fons no és més que unes artimanyes mercadotècniques i de tot. Bueno, però lo interessant és que com a també escenografia del projecte, cada membre del comando havia de signar un contracte de confidencialitat, no? I aleshores vam haver de necessitar uns altres còmplices, no? Per exemple, a l'editor o el director de la galeria, tal. O sigui, la primera galeria, però és clar, aquest galerista després va portar l'exposició amb altres galeries, la va fer circular i els altres no sabien res, però aquest, el director de la galeria, sí que estava conxorxat amb nosaltres, no? Però és clar, això va anar extenent i arribava un moment en què ja començaven a haver-hi dubtes i no sé què, no? Total que vam decidir fer una performance en forma de roda de premsa, que la vam fer a la Fundació Fotocollectània, on teòricament es feia com una presentació del llibre amb un crític literari, amb un no sé què i tal, i aleshores jo, com a estar en el públic, no sé què, al final doncs, m'aixecaria i diria, bueno, molt bé, no sé què, però hem de revelar que tot això ha estat un acte de fake i no sé què, no sé quant, no? I aleshores va ser molt, molt bo la reacció del públic, però també molts periodistes es van enfadar.
Clar, sí.
Es van enfadar molt, perquè s'havien ficat de peus a la galleda, no? I deien, hòstia, com ens heu ensarronat, no sé, ens heu aixecat la camisa, no sé què tal, no? I em va costar fer les paus a vegades. Tal. Però ell els deia, a veure, nosaltres hem disseminat unes informacions. El que això demostra és que no hi ha hagut els filtres de comprovació necessaris, no? De que, per les raons que sigui, per les urgències, per la fascinació que proveeix, perquè això et resulta molt atractiu, no sé què, doncs tu t'has saltat unes formes de funcionar, no? Aquí està. I el llibre aquest encara segueix distribuït, és a dir, si el busqueu, a Chupar del Bote, no surt el meu nom enlloc, és a dir, només els coneixers, no? Els gran, l'identifiquen amb mi, però si no, és un llibre que el podeu trobar com a cosa turística del Molino o de història de Barcelona, de no sé què, no?
Tot
que,
això...
Que això m'agrada molt, el fet de que...
Per exemple, part de la història.
Sí, social, sí, no, de que vagis a una biblioteca, no sé si aquí el tenen, i es fa, no el tenen identificat amb la meva autoria, sinó com a aspectes, jo què sé, de cultura popular i d'història de Barcelona d'aquella època, no?
I quants textos de Vázquez Montalbán no sabem què és d'ell, perquè és veritat que durant molt de temps estava censurat i es va inventar moltíssims pseudònims. Però tot i això, tota aquesta història del Ximo Berenguer, d'aquest fotògraf fascinant, a més les fotografies són fascinants, tot i això, diuen que la veritat és més inversemblant que la mentida. I el teu nom, com a artista, ja creu unes expectatives. Hi ha molts periodistes ja emprenyadets amb que li hagis enganyat. El que vull preguntar precisament és, tu sabent les expectatives que crea el teu nom, si fa una roda de premsa Joan Fontcuberta, un ha d'anar, no?, comprovant què ens explicarà, li dones la volta, tornes a jugar amb això i fas el projecte L'Illa dels Bascos. No sé si ens pots explicar què és L'Illa dels Bascos i com li dones la volta precisament a la creació d'expectatives que crea que un projecte així el signi Joan Fontcuberta, que ja està profundament connotat, no?
Sí. Quan tens una trajectòria que es va desenvolupant al llarg dels anys, és clar, al final, en determinats contextos, tenen una mica calat, no? És a dir, faig uns projectes d'animals que no existeixen i dic que m'he trobat un arxiu, faig un no sé què i tal, no? Però és que arriba un moment en què aquesta espècie d'estratègia ja pot ser anticipable pel públic. Doncs l'estic parlant d'un públic en un lloc. És a dir, si això ho faig en un altre lloc, doncs, jo què sé, a Alemanya, doncs evidentment el coneixement no és el mateix i l'estratègia ha de ser diferent, no? Amb això, el primer que vull dir és que quan jo faig un projecte he de tenir molt en compte a qui l'adreço, a on i quan. O sigui, no és una obra que queda feta i ja està, sinó que s'ha d'anar adaptant en funció de les circumstàncies. Aleshores, em va passar que, pel que respecta aquí a Espanya, doncs, efectivament, ja hi havia unes expectatives de que qualsevol cosa que fes jo tindria una trampa amagada, no? Aleshores, la manera de solventar això es podia establir de dues formes. Una, en projectes anònims, projectes on jo em desvinculava, com en aquí del Ximo Berenguer, amb l'obra. Per mi, l'important és l'obra, no l'autor. L'obra queda, l'autor és contingent, passa, no? O sigui, l'important és que quedi l'obra. Aleshores, molts projectes meus no s'han identificat com a propis i en tot cas ha sigut molt més tard o mai. És a dir, tinc bombes de rellotgeria que estan a l'espera de que es descobreixin, no? I en un altre cas, doncs, és el que esmenta ara l'Albert, que és el contrafake, no? És a dir, explicar una cosa que és absolutament autèntica, històrica, comprovable, però que la gent es pensi que és un fake. És a dir, que llavors el que faig és desconcertar o canviar les expectatives del públic, no? És a dir, vosaltres espereu que jo ara us enredi en una història? Doncs molt bé, us presentaré una història, vosaltres pensareu que és una ficció, però serà tot veritat, no? I aleshores el tema va ser aquest, l'illa dels bascos, no? Estem a Espanya en un moment en què hi ha un conflicte molt fort entre l'endecari Ibarretxe i el president del govern Aznar, no? Amb el sobre la independència i tot això. I aleshores, sobre la taula, no? Hi ha tot el tema de la identitat dels bascos, el desig d'independència, el rerefons d'ETA, etcètera, no? I aleshores, jo estic a Canadà, la meva dona és canadenca. I aleshores, un dia, fent un... Ja estava a l'estiu, estàvem de vacances, estàvem fent un viatge així una mica turístic, veig que posa Illa dels Bascos, Illo Basc. I dic, hòstia, i això què és, no? Pum, agafem el cotxe, anem a veure. I hi ha un centre d'interpretació dels bascos. Un edifici amb un fronton i corrinyes. Aleshores, començo a informar-me, visito, no sé què, i es veu que just després de 30 anys d'haver arribat a Cristóbal Colón a Amèrica, els bascos ja estaven anant a caçar balenes en l'Atlàntic Nord, i en l'estuari del riu Sant Llorenç havien baixat i establit bases. Però a diferència dels que vindrien més tard, que els colons francesos, no? que es quedarien allà, els bascos feien viatges i estades estacionals. O sigui, anaven allà a l'estiu, caçaven les balenes, i abans de que arribés el fred i es congelessin les aigües, tornaven cap a Europa, no? Però deixaven les restes, deixaven els forns amb els que fonien la grassa de balena, no sé què, no? Bueno, i aleshores hi ha tota una arqueologia i una història a Canadà de la presència dels bascos francesos i bascos espanyols, no? I aleshores, en el Museu de la Civilització d'Ottawa, doncs hi ha dues sales dedicades als bascos, que l'ambaixada espanyola estava molt enfadada perquè volia que posés sales dels espanyols i posava sales dels bascos. I hi havia també algunes coses així de tipus polític divertit, anècdotes. I a més, quan va haver-hi la guerra del fletan amb els canadencs, també va haver-hi una mica de trifulques. I aleshores, jo el que vaig fer va ser explicar tota aquesta història, però enfatitzant-la, de manera que, per exemple, el text del llibre i els panells de l'exposició deia: era ser una vez una isla a la que solo llegaban los más bravos navegantes, no sé què tal. Clar, ho posava tot d'una manera enfàtica i exagerada, utilitzant l'estil dels contes, no? I llavors parlava de la bravura dels bascos, que eren uns titans que amb unes xalupes i amb uns arpons llançats amb la mà caçaven els monstres marins més grans que existien, no sé què, no? I inclús amb anècdotes bastant assaborides, no? Per exemple, com que els bascos anaven allà i havien de fer comerç amb els indígenes de la zona, que eren els Algonquian, es va crear una llengua franca amb paraules, amb termes euskèrics i amb termes algonquian. De manera que quan, 50 anys més tard, arriben els francesos amb el Jacques Cartier, que són suposadament els que colonitzen el Quebec, es troben els indígenes i els indígenes els hi parlen basc. I els francesos al·lucinen. Com és que aquests tios estan parlant com els gascons i com els no sé què?
Però tot això encara podria ser versemblant. Però hi ha quelcom d'aquest projecte que dius: això el Joan Fontcuberta ens està enredant aquí.
Clar.
Que és quelcom que perdura en el temps una llei molt concreta, que dius: aquí està la trampa, no? Quina és aquesta llei que ha perdurat en el temps des d'aquest segle XVI amb aquests bascos pescant per allà?
No.
Sí, no, la possibilitat de poder matar aquests pescadors, no? Crec que hi havia l'exposició.
No. Em sembla que No. Aquests no es podien matar, els pescadors. No,
jo havia entès que en l'illa dels bascos havia quedat la possibilitat que al Canadà hi havia una llei com molt flexible d'atacar aquests pescadors perquè tenien una mala fama brutal.
Sí, no, no, que jo sàpiga no. Potser sí, eh? No,
en algun lloc ho he llegit, o sigui, sí, que no sí, sé si hi ha un post-fake que algú ha elaborat.
Potser sí, però no forma part del meu projecte, no? I el que vaig fer va ser això ho vaig fer en un museu justament al País Basc, a Artium, a Vitoria. I vaig demanar que el museu contractés a un historiador especialitzat en el tema de la presència basca a l'Atlàntic Nord, que va ser el Laurier Turgeon, perquè verifiqués que totes les dades que jo donés fossin autèntiques. El que passa que les explicava amb una certa retòrica així tal, ja donant a entendre coses que no eren o provocant dubtes, no? Però totes les dades, si les agafàvem una per una, eren absolutament reals, no? I repeteixo, hi ha anècdotes com aquesta que acabo de dir de la llengua o el fet de que, per exemple, per la cosmogonia dels Algonquian, ells volien ser hereus de un guerrer basc, no? Un navegant basc i una dona Algonquian, perquè els veien realment com a superherois, no? Uns tios que travessaven els perills de l'Atlàntic amb uns barquets de res, no? I llavors amb unes barques de rem, les xalupes, es posaven a perseguir monstres, no? I aquests tios eren superhomes, no? Eren titans i ells volien ser descendents d'això, no? És a dir, que hi ha tota una sèrie de històries molt, molt sabroses, no? Molt, molt divertides.
I que tothom buscava la mentida del projecte.
Sí, i tothom pensava que era fals i que era una altra quimera de les meves, i en canvi en aquest cas tot era autèntic.
Amb aquest joc de presència i absència, de veritat i de mentida, segurament si preguntéssim a Joan Fontcuberta què és la veritat, ens respondria amb Schubert. Estem arribant al final de la nostra conversa, però no voldria que marxéssim sense saber què és realment la postfotografia, sobretot què es manté des dels inicis de la fotografia i què ha canviat per sempre. Dius, Joan, que ara no es tracta de pensar com la fotografia és, sinó com la fotografia ens fa. I en aquest sentit, quin impacte té la intel·ligència artificial? Perquè tu hi treballes moltíssim ja amb la intel·ligència artificial i bé, per tu és una eina més ja, no?
A veure, la fotografia neix al segle XIX i rep l'herència de la revolució industrial, de la cultura positivista, del segle passat, del segle de les llums, la voluntat de precisió, de rigor descriptiu, eh? Aleshores, la fotografia es veu envoltada, o sigui, rep el mandat d'aquesta ànsia de veritat i memòria que esmentàvem abans, sobretot, i moltes altres coses, d'arxiu, de recerca d'identitat, etcètera, no? Aleshores, durant dos segles, això ha estat així, la fotografia ens ha acompanyat de la mà resolent aquest tipus de problemes. però ens trobem en un altre segle, el segle XXI, on la societat ha canviat, és a dir, els valors, l'economia, la política, la sensació d'identitat, tot això és completament diferent, no? Aleshores, ens trobem que avui la fotografia encara té la mateixa carcassa, es fa de la mateixa manera, apretem un botó, no sé què, tal, una òptica, la llum, tal. Però, en canvi, funcionalment ja els horitzons són diferents. Per exemple, veritat i memòria han de compartir la voluntat de ser amb moltes altres coses, no? Aleshores, fixem-nos com avui, com que es fan tantes fotos, el valor de la fotografia s'ha devaluat. Quan era una fotografia única, clar, era algo preciós. A ningú se li hagués ocorregut estripar una fotografia. En canvi, ara l'esborrem sense cap mena de sentiment de culpabilitat, no? És a dir, són unes imatges que han acomplert una missió i ja està. No cal que siguin ocupant memòria del nostre disc dur o del nostre telèfon, etc. No? Amb la qual hi ha una relació diferent, no? O sigui, la veritat, el mateix. Abans una fotografia era un testimoni sacrosant. En canvi, ara doncs, sabem que amb filtres d'Instagram, amb Photoshop, amb no sé què, podem fer que l'imatge sigui tan maleable i segueixi semblant perfectament fotogràfica, no? Per tant, avui en dia potser els valors de l'acte fotogràfic són diferents. I amb què es diferencien? Doncs, per exemple, això, que hem passat de l'escriptura al llenguatge, hem passat de fotografies com a peces valuoses, escasses, a una proliferació massificada absoluta. Hem passat a un altre aspecte molt important, a la desmaterialització. La fotografia al començament era algo tangible, que es tocava en paper, en pel·lícula, etc. I en canvi ara la fotografia és immaterial, està a la pantalla del meu ordinador, del meu telèfon mòbil, està tot arreu i no està enlloc. O sigui, compleix la funció informativa i comunicativa, però sense tenir un cos. O sigui, manté l'ànima, però ha perdut la fisicitat, no? Aleshores, això, tot això, ens porta a un altre estadi. Seguem fent imatges d'origen fotogràfic, però tot el vessant funcional ha canviat completament. I això és el que jo proposo dir-ne postfotografia, no? I aquí doncs, hem de tenir en compte tota una sèrie de, podríem dir, onades o de revolucions tecnològiques, no? La primera té lloc quan, cap a l'any 1990, apareixen els primers escàners digitals, les primeres càmeres digitals, apareix Photoshop, després una segona onada quan tenim doncs, la internet, les xarxes socials, la telefonia mòbil, i ara una tercera, que és amb la intel·ligència artificial, no? Que la intel·ligència artificial ja, jo diria que acaba definitivament, és el tret de gràcia de la fotografia com a referent, no? És a dir, ja no necessitem una realitat externa, tenim uns sistemes que, a base d'haver digerit tota la producció fotogràfica, tot el patrimoni fotogràfic anterior, és capaç de produir imatges versemblantment fotogràfiques, no? És a dir, que ara jo tinc l'opció de sortir al carrer i fotografiar un arbre o demanar-li a l'ordinador que em faci la fotografia d'un arbre perquè en la seva memòria ja té infinites imatges d'arbre i, per tant, em permeten a mi estalviar-me la necessitat imperiosa de sortir amb la càmera. Aleshores, això no vol dir que es deixin de fer fotografies. Vol dir que, a més de poder fer les fotografies, tenim un altre camí.
Sí, tot i això dius que, com alguns pensadors, com Stefano Mancuso, creus que el futur és vegetal. Això ho diu Mancuso. M'agradaria acabar amb això, no? Què és el quart paisatge? I quin paper tindrà la fotografia en aquest diàleg imprescindible amb la natura? Sembla que la intel·ligència artificial ens allunya de la natura, però tu estàs amb la línia de Mancuso, no? De que aquest quart paisatge serà fonamental, no?
El Mancuso parla d'una intel·ligència vegetal, no? Mm-hmm. Que es contraposaria, potser, a la intel·ligència artificial. El que passa que això potser és un altre àmbit. És veritat que en molts aspectes, la fotografia també recupera aquest sentiment ecològic. Ara hi ha tota una sèrie de corrents on molts fotògrafs joves tornen a procediments antics on la sensibilitat, la fotosensibilitat es produeix amb la clorofila, amb plantes, no? amb la fotosensibilitat de la gespa o de les fulles d'espinaques. És a dir, que són fotografies tècnicament de resultat més barruer, més rudimentari, però que representa un gest testimonial de confrontació, per una banda, amb la fotografia química, que té uns resultats, unes conseqüències de pol·lució i contaminació evidents, o amb la fotografia digital, que és aquest tecnologisme fetichista que també té uns problemes de medioambientals importants. No? Però el tema del Mancuso i el cotxe i tot això, jo diria que és una altra línia de reflexió no necessàriament vinculada a la fotografia. A mi m'interessa perquè em convenç molt. És a dir, hem tingut fins ara un sentiment molt antropomòrfic, és a dir, centrat en el ser humà, i en canvi ens hem de donar compte que el ser humà doncs, no és més que un component d'una estructura on la biologia és interdependent i es necessita l'un a l'altre. No? Aleshores, aquests pensadors d'aquest tipus de que defensen la intel·ligència vegetal diuen que podem aprendre molt de les plantes i dels boscos i de la natura, i no només en un sentit biològic, també social. O sigui, de la mateixa manera que les plantes es poden, a través dels rizomes o a través de no sé què, crear estructures que funcionen i que poden resistir a dificultats ambientals, això en podem extreure també un ensenyament simbòlic i aplicar-ho a les nostres formes d'organització social humana.
I d'aquest paisatge hi ha quelcom d'això ja en el teu primer projecte, en Herbarium, que va ser publicat el 1984, i si parlem dels jardins de memòria, el llibre Imatges latents, Joan Fontcuberta ens explica que la seva mare va morir un 15 de juny, l'avisen que ha patit un atac de cor quan ella està a l'estació de tren de Frankfurt, tornen al primer vol disponible i encara hi és a temps per abraçar-la una última vegada. Durant uns minuts pensa si fer un darrer retrat a la mare. Les imatges post-mortem, avui n'hem parlat, han tingut una gran importància en la història de la fotografia. La seva pràctica venia a democratitzar l'antiga tradició de les màscares mortuòries. Finalment, en Joan Fontcuberta decideix guardar el mòbil a la butxaca. És que possiblement som més les imatges que no fem que les que hem decidit capturar. El que sí que fa en Joan Fontcuberta, poc de temps després, quan els pares ja no hi són, és redescobrir la seva habitació d'adolescent. Més de mig segle després, les imatges d'aquelles revistes il·lustrades, Signal, Der Adler, La Domènica del Corriere, perduren com a memòria viva. Són un mirall, ara sí, que es desborda, com una alquímia ancestral. Això és Interior Maconda. Ho fem possible gràcies a les companyes de la Biblioteca Gabriel García Márquez i a la generositat i saviesa des de la sala de control de l'Albert Fernández, en Julián Figueras i la Neus Castellano. Us deixem amb l'última cançó triada pel nostre convidat. Una cançó de la cantant japonesa Ado i que és la que escolta una i una altra vegada la seva neta de 15 anys. Moltes gràcies, Joan.
Sola no a Osaka na mi ta no ni chin da to nara ho ho sekai no bracketo wa kasukara ni chijo sora mo umoi daro futomei nai no ni nunarete mo kantani ana yuru mono nage nasereba teisai to ka ukasen no hane de mo ga
してる列車抱えた年してる 돌아갈 히로 같은 사람.